Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Borja de Maria. El que fem tot seguit és repassar el més destacat de l'actualitat. Amb la vista posada en aquesta compareixença a 12:45 des de Bèlgica del president Puigdemont, que ha anat amb la meitat del seu govern, sabem que els consellers cessats pel govern espanyol que hi han anat són Joaquim Forn, Toni Comín, Dolors Bassa, Meritxell Serret i Meritxell Borràs. A més, portada als diaris és la informació que el president Puigdemont ha contractat l'advocat flamenc especialitzat en drets humans Paul Bucket, que en el passat ha portat diversos casos d'asil de membres d'ETA. L'advocat ha afegit que encara no s'ha decidit res sobre una eventual petició d'asil polític. El ministre de Justícia espanyol, Rafael Català, creu que no trobarà cap causa que justifiqui una persecució política, requisit indispensable per acceptar la petició d'asil. I una notícia també que sabíem en aquesta darrera hora i és que ha deixat de funcionar aquesta matinada els webs del govern i del president de la Generalitat. Tampoc funciona l'aplicació per a mòbils del govern. Sí que ho fan amb normalitat, en canvi, la versió en anglès de la pàgina del govern i de la web de la Generalitat. Des de Twitter, el Partit Pirata afirma que no sembla un atac, sinó una desactivació, i també ho ha anunciat des del Twitter a la pàgina oficial mundial de Wikileaks. En un matí on també hem parlat amb el director de la ONG proactiva Open Arms, que ha parlat de l'aportació de 200.000 euros de la Fundació Bancària La Caixa, que ha fet possible que salpi de nou al Mediterrani Central, diu Òscar Camps, durant un mes i mig, dos mesos. La situació continua sent la mateixa, diu Òscar Camps. Es continuen fent rescats, tot i que només hi ha una organització. Òscar Camps ha titllat la situació de desesperada, però sense notícies, ja que ara altres notícies són plenes telediaris i no són els refugiats. Acabem aquest butlletí de les 9 explicant-vos que l'excap de campanya de Trump està acusat de conspiració contra els Estats Units. Acusat de 12 delictes i, entre ells, el de conspiració complot contra els Estats Units. Fins aquí les notícies. Temps de l'espai, naturalment, Doctor Pros.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Naturalment, Doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Per una vida més natural.
Per millorar, per tenir cura de la teva salut d'una forma més natural, tenim aquesta secció aquí, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la secció naturalment amb el doctor Miquel Pros, metge naturista. Què tal, com estem, doctor?
Hola, hola, bon dia, no sé, o bona tarda, no sé què estem avui.
Bon dia, no? Sí? Aquest bon dia que pot aglutinar tot el dia. Tenim la gran sort a la nostra llengua, no?, que podem dir bon dia. Molt bé, com estem?
Molt bé, tu.
Recordem que aquest programa, el doctor Porras no va mal encaminat, perquè aquest programa es pot tornar a escoltar els dissabtes. A la tarda. Sí. Per tant, doncs també donem la benvinguda a tots els oients de la tarda.
No, i aquests dies passen tantes coses que ja saps on, estàs, si és matí o tarda, no?
També, doctor.
Segons deixa més, no?
Doctor, fem una cosa. Avui, abans de començar, volem donar el seu número de telèfon de la consulta per tots aquells oients doncs, que vulguin més informació sobre tot el que ens explica el doctor Pros. O nosaltres també sempre aconsellem que abans d'anar directament a la consulta, que es troba al carrer Montaner, 551 de Barcelona, primer facin aquesta trucada prèvia, us donem aquest telèfon. Vinga, us donem uns segons, agafeu bolígraf, paper i apunteu aquest telèfon. 93-212-1504. 212-1504. Facilíssim, doctor.
Molt bé.
De què parlarem avui?
No ho sé, jo, esclar...
Perquè avui em sembla que tenim una convidada.
Em fa ràbia ser repetitiu, no? Mm-hmm. Perquè la gent de la consulta diu, escolti, doctor, que tot el dia parla de mocs i mocs i encostipats. Però és que...
És que és el que toca, també, doctor, no?
És que, a veure, Mercè, ara mateix jo tinc aquí dues històries clíniques d'ahir. I fixa't si és curiós que, clar, una història clínica, una senyora, 57 anys, casada, dos fills, i literalment, no? Perquè a mi m'agrada agafar literalment el que t'explica. I, és clar, la pregunta clau és motiu de la consulta. Diu, perquè cada dia, aquesta era de parla castellana, jo ho apunto tal com raja, no? O sigui, per tant, ara estic traduint, eh? Perquè cada dia estic més sorda. Em fa mal de cap. O sigui, diu, tinc molt mal de cap. He provat de tot. Vull dir, quan diu he provat de tot, ja t'ho pots imaginar, Mercè, ha provat de tot, no? Des de petitona sempre he tingut problemes en el nas. A l'hivern inclús un tic nasal, allò que a vegades explico que...
d'aquest moqueig, no?
Els mocs cap dalt, no? A la consulta, quan estem parlant, té una veu nasal.
Una veu que és també una nasal tan típica. Té una nariz taponada, aneu veu nasal, no?
I es pren Utabon, que avui tenim aquí algú que també ens parla de l'Utabon. L'Utabon... és un vasoconstrictor, l'Utabon, que si ara entressis en algun fòrum d'aquests que hi ha per internet, te quedaries esgarrifada de la dependència que genera l'Utabon. Aquí tenim
una
persona...
És addictiu, l'Utabon.
És un què?
Addictiu.
Però brutal. Diu, a conseqüència... l'Utabon durant anys, eh? Llavors, a conseqüència d'un refredat que vaig agafar amb 40 anys, em vaig quedar sense, que això ho m'ha dit moltes vegades aquí també, no? Sense poder respirar, és a dir, pèrdua de l'olfacte i pèrdua del sabor. Això és molt típic, tu. I diu, però esclar, l'otorrino diu, i quan, li pregunta, i quan recuperaré l'olfacte? Diu, bueno, diu, això, miri, depèn, a vegades això potser no el recupera mai més. Estem parlant de l'edat que té, que són 57 anys, o sigui que és fort això, eh? I això passava uns anys abans. I paral·lelament ha anat perdent l'audició, que aquest és el tema que ella està més preocupada. A pesar de tot, no paro de refredar-me. Diu, no surto d'un que ja caic en un altre. Cada 5 a 6 mesos vaig a l'otorrino perquè em tregui uns taps de cera. Diu, tinc una otitis externa amb un prurit important, amb una picor, però saps una picor? Allò que... d'aquelles tan... que et fan... que et donen una frisança i un malestar tremendo, no? Acúfens intermitents, sorollets a l'orella intermitents, que van de l'una a l'altra. Presenta aquelles típiques ulleres que són aquelles típiques ulleres que jo explico sempre quan hi ha una sinusitis silenciosa, no? Que aquí al costat aquesta senyora també les té una miqueta. Bueno, i ens parla a veure què té. I llavors una pèrdua, una hipoacúsia, o sigui, una pèrdua bilateral de l'audició. M'explica i em senyala el nas que el nas el té sec, ressec per dintre. Diu,
és mucositats seques, no?
Això, diguem, sí. Algú, aquells consells, perquè quan hi ha l'otorrino sap què fer, llavors, esclar, tothom et dona consells. Escolta, cada matí a mi em va molt bé un vas d'aigua amb llimona.
Sí.
Bueno, ho fa i resulta que empitjora. És a dir, que diu, em quedo igual o empitjoro. Llavors, diu, curiosament, m'explica un otorrino d'una edat avançada, vull dir, d'aquests que ja estaven, doncs, per jubilar o ja estaven jubilats, però em parla amb molt de carinyo, diu, va ser l'únic que diu, miri, quan li va explicar tot això i quan va veure que ja feia, que patia tant i tant, diu, faci gargarismes amb aigua de camamilla. Diu, escolti, fantàstic.
Sí?
L'aigua de camamilla. Veus, jo no ho hagués indicat mai per això. Vull dir que la consulta, Mercè, és una facultat, tu. I la consulta és una cosa fantàstica, no? Perquè jo ho he après ara. Com cada dia aprens alguna cosa de nou. Bueno, diu, i aquests gargarismes amb camamilla és l'únic que m'han permès arrencar els mocs, que ella t'explica que també té uns mocs enganxats aquí al coll. Segons la seva filla, perquè esclar, ella no se n'entera, m'explica que és una gran roncadora, no? I sobretot es queixa del mal olor que li fa a la boca. I llavors ella diu, això és la halitosis, no? Diu, sempre he tingut aquest problema, sempre, de petitona. M'han dit que tinc un budell llarg. Ostres, tu, un budell llarg.
Què vol dir això, un budell llarg?
Un dolico colon, diríem tècnicament. Vol dir que té un budell més llarg que el que tens tu, el que tinc jo, o el que pugui tindre la nostra invitada, no? I llavors, que, com si això volgués, d'alguna forma, ve a dir que aquest olor, aquesta halitosi, no? Seria arrel d'aquest... Bueno, pues vale, no sé, mira que és fàcil treure's el pacient de sobre, no? Però ella insisteix que aquest mal olor l'ha tingut des de petitona. De petitona, la meva germana i la meva mare diu, jolín, li deien, jolín, ¿cómo te huele el aliento? De petitona, tu. Però és que això passa molt. I jo, diu, i ella mateixa, jo mateixa em sento un alè molt pesat, no? Diu, m'he passat la vida masticant xiclets.
Sí.
No? També, finalment, l'envien amb un neuròleg perquè això del mal de cap i tot aquest tema que no resol, i en el TAC s'observa uns puntets blancs. Bueno, no em va saber dir exactament, però jo ja m'imagino què és. És a dir, quan no respirem per el nas, hi ha una manca d'oxigen al cervell. Mm. És a dir, aquí pot començar doncs, problemes neurològics importants, és el fet de respirar malament. Tot aquest sidral que ella m'explica, diu, tot empitjora quan estic en contacte amb l'aire condicionat i la calefacció. Diu, de tal manera que a casa estan desesperats perquè no els deixo posar ni una cosa ni l'altra, no? I llavors diu, ai, doctor, diu, com tinc el cap? Això m'ho diu quan ella tracta de recordar una medicació que jo li pregunto, què és el que està aprenent, el que ha après, i llavors ella fa un esforç, però que no aconsegueix, no? M'explica també que un moment que hi va haver una certa millora, sobretot aquest que raspeig, aquesta mucositat tan... permanent i tan massiva a nivell del coll, quan vaig retirar la llet de vaca per iniciativa pròpia. És a dir, que va pensar, bueno, com que diu, a mi m'agradava molt la llet de vaca, la va retirar. I just retirar-la, al poc temps, milloren i arriben a desaparèixer les molèsties a la garganta. Ara em diu, ara prenc bebida d'avena, que em senta millor que la de soja. Que, per cert, aquí tinc una persona, no sé si avui ens està escoltant, un habitual, que hi ha un tema pendent, perquè em preguntava la soja, quina relació té, perquè hi ha un autor d'un llibre que em vam parlar l'altre dia que explica que la soja pot ser interessant pel càncer de mama. Però això ho deixem per un altre dia, perquè avui això que estem parlant, Mercè, és molt dens. Tornem amb aquesta senyora, quan descobreixo, clar, que es pren una sèrie de medicaments, però el medicament que amb ella més bé li ha anat és l'Utabon. Però l'Utabon és un medicament que, per sortir d'aquí, té la marinera, és a dir, enganxa de tal manera que pot millorar i té uns efectes... Pot millorar momentàniament, però...
A llarg termini, potser, doctor.
Queda enganxat com si es prengués una droga, no? M'han fet proves, diu ella, de sinusitis, però no tinc res. No tinc res. S'ha pres un spray, que és el Rinomer Forza 3, durant anys, no? Doncs, bueno, que sàpigues, Mercè, que sí, és clar, quan jo li vaig explicar que aquest esprai, concretament aquest esprai, el que fa és provocar l'efecte contrari del que pretén, esclar, es va posar les mans al cap. O sigui, feia tot al revés, ja. Però clar, amb el consentiment del
seu metge.
Del pediatre, de l'otorrino, del pneumòleg, i etcètera, etcètera. Repeteix, diu, m'han fet un munt de proves, i tot surt negatiu. Bueno, i mentre jo l'estic explorant, tota l'habitació queda impregnada d'un alè, però una cosa superdesagradable. Jo sempre ja explico que jo diagnostico a través del nas,
sí, no?
I a través de l'orella. I llavors una cosa que crida l'atenció, jo no dic res, però fixa't que inclús té el que seria...
Per sobre de les celles?
a l'arc ocular superior, el té inflat, deformat. I les galtones, té unes galtones inflades, que és el moc acumulat aquí en el...
Fixa't.
I aquest moc tan crònicament instal·lat i acaba fent una hipertròfia dels ossos de la cara, vull dir, brutal. Però, escolta, no deixa de ser curiós. Jo estic fent aquesta primera visita...
A mi és un detall, doctor, deixem... Si m'ho permet, que vostè no es deixa... O sigui, fil per randa...
M'encanta, sí, perquè llavors...
Tots els comentaris, clar, perquè de ben segur que aquests comentaris deuen ser bastant habituals i es deuen repetir, perquè són els símptomes, no?
Clar, perquè tu et queixes, vas a l'especialista i et dirà, doncs, bueno, vostè té una sinusitis o vostè una rinitis, o, i aquí es queda. Però tots aquests detalls, que són els que a nosaltres...
Aquests petits detalls.
Ens permetran afinar el diagnòstic, clar. Llavors, això és recuperar una miqueta... No sé, és...
El doctor d'abans, no?
Clar,
perquè d'alguna manera
clar,
vostè...
Clar,
recorda, clar. Ara els llavors... oients no ho veuen, però és que el doctor sempre, quan ens parla de casos...
Però mira quin fart d'escriure, eh?
Això, no? Són, escolta, no sé si els nostres oients ho visualitzaran, se'n recordaran, no?, d'aquestes targetes dels metges, no?, que s'apunta aquesta targeta mèdica, no?, l'historial mèdic.
I llavors, bueno, efectivament, li miro l'orella dreta i té una serp que ja s'ha acabat convertint en foc. I llavors, doncs, llavors, quan hi ha una sinusitis crònica de tal calibre, inclús els ulls es fan petits. Esclar, això qui ho observa? A veure, quin metge és capaç de dir... vostè? Perquè jo li vaig preguntar, dic, vostè tenia uns ullarros... Diu, sí, doctor, se m'han fet molt petits. Diu, inclús hi perdo la visió, no? Bueno, etcètera, tu, no em voldria fer pesat. Hi ha una cosa, bueno, clar, ha anat... després sortien altres coses, no? Però un tret que a mi em xoca és aquesta deformació, és a dir, aquesta mena d'hipertròfia dels ossos. Saps com el nas d'un boxejador?
Sí, no? Que no té nas, no?
No, però aquí dalt, el que seria l'arrel del nas, sí, no? L'arrel del nas té com un
arc.
Sí, una deformació.
Sí.
Que és els mocs crònicament instal·lats a dintre que han inflamat tot aquest espai. Però és que, curiosament, i amb això acabo, ja no
vull... Sí, perquè tenim a la convidada.
Sí. La Chiara, que és aquesta doctora, aquesta internista que tenim, sí, que és un autèntic crac, que m'agrada perquè ha començat ja com jo. És a dir, ja fa exactament, ja no es diu... perquè, fixa't, a més, mira quina lletra més bonica. Diu, una pacient, en aquest cas estem parlant d'una dona de 47 anys.
Sí.
O sigui, paral·lelament jo estava en un despatx i ella estava a l'altre. I llavors, quan fem història clínica a l'acabar, ens assentem tot a l'equip i llavors repassem els diferents pacients, doncs, mira, motiu de la consulta. Una senyora que té 47 anys, l'ha vist la Chiara. Diu, m'acosta molt respirar, des de fa anys. Escolta, jo ho veig, Mercè. En l'últim any ha empitjorat. M'anaven a operar de carnots, però al final no. Però ara fixa't que ve la cosa curiosa. Tu, el pneumòleg, un pneumòleg, diu, això és una al·lèrgia. Vostè no pot respirar perquè té una al·lèrgia. No? I li dona el terbasmin. Bueno, vale. Diu, prenc el terbasmin que no m'ha fet res. Diu, un altre, perquè esclar, és el que passa, no? Llavors va a una altra consulta, diu, un altre diu que tinc asma. Bueno, i el metge de capçalera diu, no, vostè no té asma, vostè el que té és una ansietat. Bueno, escolta, en què quedem, tu? No? És a dir, té asma, té ansietat o té al·lèrgies? I això és el que jo em trobo quotidianament. I llavors, esclar, jo em trobo amb això i sóc un pacient... realment acabes desesperat.
Sí, sí.
Bien.
Qui tenim avui amb nosaltres,
avui,
doctor?
Tenim...
Perquè hem fet aquest repàs de les últimes setmanes de la consulta. Per cert, torno a donar el telèfon per si voleu saber més informació sobre la consulta del doctor Miquel Pros. Pots trucar aquest telèfon. 93 212 1504. 93 212 1504. I avui tenim una pacient que el doctor anava dient tots aquests símptomes, anava dient, em sembla que la convidada del dia ens en pot parlar d'això. Em sembla, sí, que pot... Déu-n'hi-do, recull moltes coses, molts trets dels que hem parlat ja. Anna, a veure si dic bé el cognom, Anna.
Inténtalo.
Lupanchuk.
Correcto.
Sí?
Mira, creo que premio. La primera de aquí de Catalunya premio. También.
Cuesta. Benvinguda.
Gràcies.
Doctor, el motiu per al qual tenim l'Anna amb nosaltres
bueno,
aquí a la secció.
A veure, si tu l'escoltes en detall, veuràs que també té una veu lleugerament nasal. Sí. És una dona que durant anys, no sé quants anys, ha estat prenent Utabon, que té uns efectes secundaris brutals, perquè si ara et llegeixo el Vademecum quedaràs esgarrifat. I és algo que com habitual. L'Utabon, al principi actiu, és la oximetazolina, que si ara hi ha algú que m'escolta, segur que s'esgarrifarà, perquè és tan difícil sortir d'aquest cercle. Si ara, no sé, si algú que està prenent Afrin, o el Aerius, o el Nas... Tril, o el Respivient, no sé si et sona alguna cosa d'aquestes.
Sí, Respivient, sí.
El Iliadin, el Sinex Sensi, el Vaserfrin, el Respir, l'Otrivin. És a dir, tot això, que semblen, per mi semblen noms de guerra, no? Doncs el principi actiu és la oximetazolina.
Què és?
Brutal, tu.
A veure, doctor, expliqui'ns.
Bueno, res, és un vasoconstrictor que ens ho expliqui ella. Quins són els efectes?
A nivell no? químic, jo no puc explicar-ho.
Perquè, clar, bueno, és un vasoconstrictor, però vull dir, quan vas als efectes secundaris, hi han situacions, jo he tingut a la consulta, trastorns de hipertensió provocats per la presa d'anys i panys de situacions com aquestes. Pensa que el nas, poca broma, el nas...
Tots aquests medicaments, doctor, per què són? Per fer front?
Bueno, pues això, a congestió nasals, aquests bloquejos nasals, sí. Aquesta situació... Que parli ella, tu, jo ja he parlat massa avui.
Sí. Pacient, terapeuta, també,
Sí. Uh-huh. Bueno, yo, como paciente, he utilizado mucho el Utabon todavía en mi país, antes de venir, porque ya llevo casi 12 años...
¿De dónde eres, Ana?
De Moldavia.
¿Cómo se diu?
En mi país se llama Galazolin. Ahí lo utilizaba. Cuando he salido para acá, he tenido que traerme dos potecitos de Galazolin, porque no sabía. Digo, aquí encontraré, no encontraré. He venido armada.
Pues mira, quina llista, ¿no? Vale.
Y bueno, aquí cuando me se acabó el Galazolin, como no sabía muy bien hablar el castellano, me he ido a la farmacia con el potecito.
Porque, Ana, tú sufrías congestión nasal.
Congestión nasal, uh-huh. Incontinua, bueno, resfriado, o sea, no te digo antibióticos, por dos, tres, cambiando el tratamiento cada dos por tres, y no me hacía nada, ningún caso. Y bueno, hasta cuando descubrí el tratamiento del doctor Próspero, esto duró creo que entre 14 y 15 años, utilizando el Utabon, sí, sí.
¿Cuáles fueron los resultados de estos, claro, de tomar aquel medicamento durante tantos años?
Bueno, mira, cuando he empezado el tratamiento con el método del doctor Prost, uh-huh. Ha sido, bueno, al principio, cuando empecé a hacer el tratamiento, me despejé muy rápido. En dos semanas yo ya empezaba a respirar bien por la nariz. Pensaba que, mira, qué alegría y qué suerte he tenido. Luego otra vez el cuerpo rebota o normal, que no han salido todos los mocos que se acumularon 15 años en dos semanas. Y empecé otra vez a bloquearme. Normal que empiezas a desesperarte cuando ves que por la noche no puedes respirar. Y miraba el Utabon, el agua de mar. Y digo, ¿qué haces, Ana? Al final he tenido carácter y he podido aguantarme. Normal que por la noche tenía momentos que no podía respirar, me levantaba, me ponía la almohada un poquito más levantada y he seguido con este tratamiento. Cada persona yo creo que contesta a un tratamiento como tiene su fisiología. Claro. Lo mío me costó creo que 2 años de sacar mocos. Uh-huh. He tenido momentos que cuando me sonaba me tiraba del oído y del cuello y de frente y por todos lados. Así que yo doy gracias que he tenido la suerte o el ángel me lo han sacado delante a esta consulta. Y ahora estoy contenta y muy contenta. Normal que cada persona, somos fabricantes de mocos por la polución, por la comida, por el estrés, yo qué sé, muchos factores creo que nos influyen, pero que si sabemos bien gestionarlos, Podemos resistir a todo.
L'Anna ha dit una cosa molt interessant, doctor, que és que cada cas és cada cas i cada persona és cada persona i d'aquesta manera, doncs...
Precisament per això crec que el que no podem fer és a tothom el mateix protocol.
Exacte.
No? I llavors, bueno, una congestió nasal, patapam, Utabon a tope, no? Sapiguent, a més, que l'Utabon genera una dependència. Ella ha trigat 2 anys a sortir-se'n i se n'ha sortit.
Però encara...
Hi ha molta gent que no se n'en surt, eh?
Encara es recomana l'Utabon a dia d'avui?
Ni hablar de Utabon. Ahora el agua de mar, ¿cómo?
No, existeix. Existeix.
Claro que existe.
Aviam, jo t'he parlat, qualsevol d'aquests noms comercials, el principi actiu és la oximetazolina, que està present, doncs, per tant, és igual, sigui Utabon, o sigui Respir, o sigui el Respivient, està allà aquest principi, no? I llavors aquí s'ha d'anar molt en compte, perquè és el que diem. Aviam, hi ha altres alternatives, no? Vull dir que, clar, l'Anna es despertava a la nit i diu, què faig? Faig això o faig allò? És a dir, es mirava l'Utabon perquè, esclar, quan no pots respirar estàs desesperat, no? I com que tu saps que l'Utabon, el moment en què te l'apliques, doncs et despeges instantàniament, clar, diu, fantàstic, però és simptomàtic.
Doctor, fent recollim, perquè ens passa el temps volant, ens queden 5 minuts aproximadament, tant el cas de l'Anna com el cas dels historials clínics que ens ha presentat avui, quin seria el tractament des de la consulta del doctor Miquel Pros que vostè, doncs, el receptaria?
A l'Utabon?
Quin és el tractament que vostè...
A veure, el més important és intentar explicar el que està passant, intentar fer veure al pacient que aquella medicació que està prenent, doncs, és una cosa puntual, que ha generat ja una dependència, que naturalment serà molt difícil, però llavors donar-li confiança, ànims, sobretot interessar-te pels aspectes dietètics, perquè, com molt bé deia l'Anna, potser ella ha descobert que ningú li havia dit que potser prenia molta llet, la llet genera mucositats, o era una gran consumidora de farines, és a dir, el típic malbocata, el pa, aquest pa que no val res avui, no? Tot allò que està, és igual, o el que sigui el croissant, l'ensaïmada, tota la bulleria aquesta, fabricada amb farines blanques de molt baixa qualitat, i llavors, potser, només el fet de retirar la pasta, sinònim de gluten avui, el famós una dieta sense gluten, retirar la llet, ja hi ha una milloria. I això passa moltes vegades, perquè la gent que tenen aquesta congestió nasal moltes vegades també tenen paral·lelament unes crisis de mal de cap, com el que acabo de descriure amb aquesta història clínica, i l'Anna també en tenia, i algunes vegades encara en té. Però, clar, tot això ja millora. Si, a més, llavors, dius, bueno, li ensenyes a netejar el nas amb aigua de mar. Si li dones una homeopatia que té un drenatge sobre la mucositat, aquesta mucositat crònicament instaurada, doncs a través d'una higiene nasal amb aigua isotònica de mar, amb aquests esprais. Però no el Rinomer que explicava aquesta senyora, sinó l'aigua de mar. Com... I, llavors, la tècnica, també, perquè això és molt important. I, clar, això només ho podem ensenyar en consulta. O sigui, com aplicar-la correctament exactament, no és fàcil. Què més? I llavors, doncs, aquí també s'ha parlat, i l'Anna també ho ha fet, la hipertèrmia, no, Anna?
Sí,
aquest tractament d'hipertèrmia, Anna.
Sí, i el tractament d'hipertèrmia i
l'aigua de mar.
Bueno, se aplica el calor en la frente, detrás de las orejas, en el cuello, orejas... Bueno,
catalana.
Y bueno, pero eso quiere decir que si se aplica el tratamiento en la consulta, tiene que colaborar el paciente.
Claro.
Porque si nosotros vamos a dejarnos que el médico nos cure, no. Milagros se hacen, pero tenemos que colaborar. Y en esto he estado yo.
Anna, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat el seu testimoni avui aquí a la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros. Nosaltres ho deixem aquí, però això sí, nosaltres doncs emplacem els oients a que ens poden tornar a escoltar el dissabte a la tarda o, si no, ja el dimarts vinent, com sempre, a la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros. Anota't el telèfon 93 212 1504. 93 212 1504.
El proper dia vindrem amb la Chiara que parlarem amb malalties autoimmunes.
Fantàstic.
Autoimmunes, perquè l'altre dia, escolta, va, un nen amb 4 anyets, una hepatitis autoimmune, tu.
Doncs vinga, parlarem d'aquest tema en la propera secció de Miquel Pros, metge naturista.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula